A Tailàndia i l'Argentina, el pilot de Cervera no ha pogut estendre la seva ratxa en un dels seus circuits predilectes. Una relliscada a mitja cursa, quan comandava la prova amb autoritat, ha obert la cursa i el Mundial a tres pilots. Els beneficiaris més immediats han estat Pecco Bagnaia i l'Àlex Márquez. El pilot italià ha guanyat la cursa i el cerverí ha estat segon. Ara l'Àlex Márquez lidera el Mundial, això sí, amb només un punt d'avantatge sobre el seu germà.
Està bé això, que el Mundial de moto
queda a casa.
Passi, guanyi un o guanyi l'altre, se'n va cap a Cervera.
Molt curiós, sí senyor.
En fi, són les 9:01. Gràcies, Rafa, no marxis gaire lluny, que ara retornem amb tu, però ara és moment de l'entrevista. Estem acostumats des de principis d'any a parlar d'aranzels, aquests impostos als productes que s'estan creant per complicar el comerç internacional a nivell mundial. I és que l'administració de Donald Trump, el govern dels Estats Units, sembla que té predilecció per aquesta eina a l'hora de negociar les relacions amb els seus socis. L'objectiu, diu, és protegir la indústria dels Estats Units davant la resta de països, però també, per exemple, fer que altres estats combreguin amb el que ell vol. Per exemple, aquest cap de setmana, fa unes hores, Trump ha amenaçat Rússia amb aranzels del 25 al 50% sobre el seu petroli si no col·labora amb un acord de pau per acabar amb la guerra a Ucraïna. Per parlar d'aquesta política, a aquesta hora ens acompanya Xavier Ferrer. Ell és doctor per la Universitat de Barcelona, economista i politòleg i president de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bon dia, senyor Ferrer, i moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia, senyor Ferrer, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, content d'estar amb vosaltres.
Com dèiem, fa unes hores hem conegut aquesta nova amenaça d'aranzels del 25 al 50% afegit als que ja hi ha al petroli de Rússia perquè Vladimir Putin accepti les condicions de l'acord de pau amb Ucraïna que es van pactar la setmana passada a l'Aràbia Saudita. És una bona forma de funcionar i de gestionar la política mundial, aquesta d'amenaçar i d'aplicar aranzels a tort i a dret als països amb els quals tens relacions comercials?
Jo crec que no és una bona fórmula, però és la fórmula de Trump. Aquesta idea de sacsejar l'economia mundial sempre al seu favor, no? Ho fa també en altres àmbits. Hem sentit a parlar aquests dies de la possible pau a Ucraïna, però també de la desconnexió de la Unió Europea, d'Estats Units amb la Unió Europea, que provoca doncs, aquest increment o aquest debat sobre si s'ha d'incrementar la despesa en defensa de la Unió Europea. O sigui, sacseja tots els àmbits i tots els sectors, també el de les tecnologies, el tema del territori mundial, no? Quan parla de que vol Groenlàndia o vol recuperar el control del canal de Panamà. Vull dir, és una visió, diguem, egocèntrica del món, que jo diria que va una mica amb la filosofia o el que ha fet aquest senyor durant tota la vida, que és fer negocis, i això ara ho aplica amb la política, que negoci sempre al seu favor, amb aquesta idea que sempre guanya, no? Uh-huh. I això, evidentment, sacseja la política, l'economia mundial. De fet, en el cas concret que parlem avui dels aranzels, aquesta idea que té Trump o que ven Trump en la seva ciutadania de que això irà bé en tot, amb tot, no és cert, no pot ser, no és cert que si incrementes aranzels també et vagi bé perquè incrementaràs la capacitat industrial, que no hi haurà increment de preus, n'hi haurà, si hi ha autarquia i produeixes a dintre, n'hi haurà. Després també ve a dir que tot irà bé, ja veurem, les borses ja han donat senyals quan ha hagut alguna decisió d'aquest tipus i, per tant, també hi ha un descontrol en el mercat financer. I després també hi ha, si es va així, amb aquesta pressió en els altres estats, una pèrdua d'influència mundial. O sigui, que això de que sempre guanya en tot, diguem, està per veure.
Clar, aquesta política que ara explicava, que en els seus negocis particulars, no, que sovint força agressiva li ha funcionat, en la teoria aquesta que es diu, no, de un estat s'ha de gestionar com una empresa, no sé si en aquest cas s'està veient que no té recorregut o que realment, segons com, no es pot aplicar d'una manera tan directa.
Evidentment, però des de l'òptica occidental, des de les democràcies que estem visquent nosaltres, no es pot aplicar perquè la idea d'una empresa és el benefici, diguem, i la subsistència, no? Ara sí que s'està també ja ampliant aquest concepte de amb la responsabilitat corporativa, amb el sentit de mirada, a part del benefici, doncs, d'ajudar a la societat, però amb un estat, almenys amb un estat democràtic, això és essencial. No pots gestionar un estat només en benefici propi, amb un criteri financer, i deixar de banda, que és el que està passant als Estats Units, a una part significativa de la població, perquè a la llarga aquesta part, aquesta gent que se sent, diguem, marginada i que amb les polítiques de Trump internament als Estats Units i també en altres països, doncs cada vegada hi haurà un percentatge més elevat. Al final, la gent, quan no té res a perdre, doncs protesta i fins i tot pot capgirar l'objectiu del mandatari, que és aquest increment de benefici privat i públic pel privat i trencar l'equilibri social, com ja està passant amb aquests Estats Units, que pot ser un dels motius de la seva decadència.
Que ell defensa, no, sobretot la setmana passada, amb tot el tema dels aranzels al sector del cotxe, a les empreses automobilístiques, deia que el que vol és protegir la indústria dels Estats Units i obligar també a les marques, sobretot a les europees, però també a les asiàtiques, a que instal·lin les seves fàbriques als Estats Units per crear ocupació. No sé si això és viable, si acabarà passant d'alguna forma.
No, això és el que he comentat al principi, no, de que ell veu beneficis en tots els punts d'incrementar aranzels. I un dels punts és aquest, que creu que les empreses que ara venen productes als Estats Units, com que se'ls incrementa l'arancel, doncs produiran dintre dels Estats Units. Això està per veure, perquè produir dintre dels Estats Units requereix canviar les cadenes de producció i unes inversions molt, molt significatives. Algunes ho faran, altres, la majoria, a la meva manera de veure, miraran de buscar nous mercats, com ja va passar aquí, en la primera etapa de Trump, va passar en l'àmbit més proper nostre, l'oli, el vi, doncs hi va haver empreses, d'aquestes 3.000 empreses catalanes que interactuen amb els Estats Units, algunes d'elles doncs van obrir mercats en altres espais. O sigui, no està clar que aquesta relació directa que ell creu de que Iran a produir allà es produeixi. Hi ha una cosa també important i que val la pena remarcar, que en l'àmbit de la Unió Europea, contràriament a el que passa amb el sector de la defensa, que cada estat té la seva política, no està passada a Brussel·les, en l'àmbit comercial sí que ho està, i per tant la Unió Europea negocia o contrarrestarà els aranzels com una unitat. I tots els estats hi estaran d'acord. És evident que els estats membres, cada un doncs farà de lobby perquè es defensin més els seus interessos, diguem, estatals o més locals. Però ja, com va passar amb el Brexit, la negociació del Brexit, hi va haver una veu a Europa. Això dona molta força a la Unió Europea, i quan Trump manifesta que demà passat, si és que s'aplica aquests percentatges del 25% en alguns sectors de productes europeus, doncs el contraatac serà més o menys el mateix valor absolut, però no hi haurà disfuncions dintre de la Unió Europea perquè és una sola veu. Mm-hmm. Això dona molta força.
En aquest sentit, creu que és la millor resposta que la Unió Europea contesti amb aranzels, que ara ho deia, però si tu em puges el 25% a mi i a l'aranzel a l'acer, doncs jo el mateix. No sé si això és la millor opció o això l'únic que provoca és una pujada de preus i de tensió que al final afecta a la gent del carrer.
Sí, però això el que no pot ser és que un et marqui les pautes, en aquest cas comercials, i tu, amb por, doncs diguis, va, ho accepto i no faig res. Uh-huh. De fet, aquesta l'acció que fa Trump és per beneficiar-se a ell. Hi ha d'haver una contrarèplica i, això sí, i ho poso sobre la taula, és, i de fet ja s'està produint, i a partir d'aquí negociar, com es va fer també la primera etapa i com es fa normalment, no?, en l'àmbit, diguem, comercial, dels estats. Ja hi ha una delegació de la Unió Europea, aquests dies s'ha parlat, que parlen amb delegats, diguem, de Trump o responsables de comerç. El que passa que, als Estats Units, el que passa que en aquests moments de quasi de publicitat dels aranzels, l'equip d'Estats Units té molt poc marge, perquè les decisions ben bé no se sap ben bé quines es prendran i estan molt a la taula de només d'una persona, Trump, o del seu equip més tal. Però és evident que s'ha de fer un contraatac, i més en l'àmbit de la Unió Europea, que, com he dit i ho remarco, doncs es presenta com una unitat. Hem de pensar que Estats Units té, és veritat, que és el país que té encara més capacitat, diguem, econòmica mundial, un 24-25% del PIB mundial és dels Estats Units, però la suma dels estats de la Unió Europea arriba pràcticament al 20%. Per tant, la Unió Europea és un poder econòmic. El que li manca és aquest poder polític i de defensa, que això és un altre, podríem parlar en un altre moment, que també haurà de desenvolupar. Però en l'àmbit econòmic, evidentment, ha de contraatacar i, sobretot, repeteixo, negociar.
Donald Trump, un dels arguments que també diu per posar aquests aranzels a la Unió Europea, diu que és que la Unió Europea es va crear per, en les seves paraules, fotre els Estats Units. Això ja és evident que no. Però, clar, una cosa que retreu no és aquest fet de que Europa vengui molt als Estats Units i compri poc, però, per exemple, ho trobem en el cas dels cotxes. Els cotxes dels Estats Units tenen uns requeriments, per exemple, en seguretat, molt més baixos que els de la Unió Europea. Això també és una qüestió que tampoc ell no planteja. Vull dir, no sé fins a quin punt, perquè estava, per exemple, també pensant en els aranzels que s'han posat, per exemple, i van parlar de qüestions molt, molt concretes, com, per exemple, les motos de Harley Davidson, els texans levis, o el whisky
bourbon.
Sí. Vull dir que, al final, són productes molt, molt concrets els que s'importen dels Estats Units cap a Europa, en comparació amb tota la indústria i tots els productes, podríem dir, de més consum d'Europa que s'exporten cap als Estats Units. No sé si en aquest sentit la balança està desequilibrada, però per una qüestió econòmica i de qualitat del producte.
No, la balança s'ha anat produint en funció del moviment empresarial que hi ha en el món. Tot el món dels cotxes, per exemple, als Estats Units, clar, no pot competir en l'àmbit del cotxe elèctric amb el cotxe xinès que ha aconseguit desenvolupar un utilitari molt més barat i més d'accés per la ciutadania europea. També li passa a Alemanya. O sigui, cada país, a través de la seva evolució econòmica i industrial en aquest cas, doncs té les seves relacions amb els altres, no tant com a país, sinó com a empreses. Les relacions comercials es van formant a través de les empreses. El que està produint ara, de les relacions amb les empreses, el que s'està produint ara és la intervenció d'un estat en l'àmbit, diguem, de l'Organització Mundial de Comerç, i és una intervenció que, premeditada i concreta, en teoria, segons ell, per benefici propi, ho diu ben clarament, i amb aquesta idea, diguem, des del punt de vista nostre, falsa, de que tothom s'ha beneficiat dels Estats Units. De fet, aquest missatge cala amb els seus seguidors, però no és cert, però no li importa dir coses que no són certes. I a partir d'aquí, doncs, incideix amb les relacions que hi havia o que hi ha encara del món empresarial, internacional, i en vol treure partit. I a partir d'aquí, doncs, aquest partit que en vol treure, com he dit abans, al principi, no tots els números, no tot el que es produeix a l'entorn d'una pujada d'arancels va a favor del que els apuja, perquè d'alguna forma doncs, hi haurà un increment d'inflació, que això els desestabilitzarà el mercat de treball, i també hi haurà un desequilibri previsiblement en alguns moments a la borsa o a l'estrit no li acabarà de permetre si vol posar aquests arancels. Els pot posar, però jo vull pensar, podem parlar d'aquí uns mesos o d'aquí unes setmanes, que a partir d'aquí hi haurà unes negociacions i, com va passar amb la primera presidència Trump, doncs se trobaran punts d'acord, alguns d'ells a favor seu, i ell ho vendrà, Trump ho vendrà com a que ha fet un gran negoci per als Estats Units, però serà relatiu. La Unió Europea també el farà, també tindrà el relat per poder explicar que ha actuat en contundència i que aquesta guerra comercial s'ha reconduït, vull pensar, a bon port. I també hi ha doncs, una intervenció de la Xina en tot aquest moviment.
Clar, això ara parla de la reacció a la borsa, de la reacció a nivell empresarial, etc. Però a nivell de les butxaques de la gent, a nivell del nostre dia a dia, podem patir per aquesta situació? Vull dir, això es pot acabar traslladant a una frenada de l'economia catalana, europea, i que això al final comporti problemes per a la ciutadania?
Aquí jo crec que una pujada desmesurada d'arancels d'un costat i de l'altre, diguem, en general, o com a concepte, no beneficien a ningú. I a la llarga o mig termini produeixen una pujada de preus, per tant, incideixen a la societat. En l'àmbit més proper nostre, es calcula que podria haver-hi, hi ha uns estudis, que podrien, si això es mantingués amb aquest 25% en els productes que ara Trump ha posat sobre la taula, podria haver-hi una reculada de no arribaria a l'1% del PIB en l'àmbit, diguem, català, i, evidentment, patirien els sectors oli, vi i també, en l'àmbit més ampli, els dels cotxes. Però no té, a la meva manera de veure, no té una incidència directa amb la butxaca, o sigui, o immediata o contundent dels catalans. Sí que, si perdurés, té un fre a l'economia mundial. Ja la Moody's Analytics ha fet uns estudis de que fins i tot als Estats Units li pot representar, si això segueix amb aquests percentatges fins al 2026, que jo penso que no serà així, però bueno, una reducció del PIB en un 3% en els Estats Units, perquè una cosa que no diu Trump és que això frenarà el creixement dels Estats Units, perquè tot ho ven com a favor. Però si posa arancels, si posa fronteres, si posa barreres a la relació comercial, encara que hi hagi un inici de benefici intern a curt termini, a la llarga és un fre a l'economia mundial i, òbviament, seva, tinguent en compte que els Estats Units és un 20-tants% de l'economia mundial.
Ja per acabar, senyor Ferrer, un dels països amb qui va començar aquesta guerra d'impostos i arancels i aquesta guerra comercial als Estats Units van ser els seus veïns, Mèxic i el Canadà. En el cas de Canadà, seria viable? No dic tant que formés part de la Unió Europea, però sí que amb aquesta capacitat i aquesta potència econòmica que ara vostè explicava de la Unió Europea, que si busqués firmar alguna mena d'aliança comercial que potenciés els negocis entre la Unió Europea i el Canadà i que això portés beneficis tant al Canadà com als països de la Unió Europea?
Sí, és el que he comentat abans, de que quan es posen barreres amb un... amb un àmbit, doncs els estats busquen, o les empreses en concret, busquen altres mercats. En aquest cas seria, si estem parlant d'estats, doncs si les relacions de la Unió Europea, comercials, que les porta la Unió Europea representant els 27 estats amb els Estats Units, no passen pel seu millor moment, és natural que obri relacions en general, perquè les empreses europees i les empreses, en aquest cas que em posa sobre la taula, Canadà, puguin interactuar més directament. Seria el que passa també en l'àmbit de la defensa, que hem vist que, bueno, que la Unió el Regne Unit va sortir fa 5 anys, com sabem, o 6, amb el Brexit de la Unió Europea, però ara en l'àmbit de la defensa el Regne Unit amb els estats de la Unió Europea estan a la una, diguem, contra Rússia en aquest o de suport a Ucrània en aquest moment que els Estats Units ha fet l'espantada de pujar Rússia i deixar una mica la Unió Europea a l'intempèrie. Les relacions comercials d'empreses i també la geopolítica dels estats va en funció del moment que passen els estats. I en aquests moments és veritat que estem en un moment de trencament important, provocat bàsicament per les decisions de Trump, que en l'àmbit de la geopolítica ha trencat una relació de 80 anys que sortia de Bretton Woods després de la Segona Guerra Mundial, que Occident, entès com Estats Units, el que és ara la Unió Europea, el Regne Unit, van a la una. Això ho ha trencat i, per tant, a partir d'aquí poden passar noves aliances, tant en l'àmbit comercial com en l'àmbit geopolític.
Xavier Ferrer, economista i politòleg, doctor per la Universitat de Barcelona, president de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya i president d'honor del Consell Català Moviment Europeu. Moltíssimes gràcies per haver atès el matí a Ràdio Estel, per haver-nos explicat tan gràficament, tan... amb tanta facilitat una qüestió tan complexa com la guerra comercial i la qüestió dels aranzels dels Estats Units. Com sempre, moltíssimes gràcies per passar pel matí a Ràdio Estel i sempre que el vulgui, aquí està convidat.
Gràcies a vosaltres.
Fem una breu pausa per la publicitat, però abans informar-vos d'aquesta situació. Us ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Hi havia un parell d'incidències a la xarxa. Doncs ara, els retards que estan afectant a l'R4 i l'R8 s'hi suma un altre problema, una altra avaria al sistema elèctric que també afecta l'R2 Nord, com us explicàvem. Problemes, retards de més de 25 minuts a l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Molins de Rei. També retards, a l'R2 Nord, també retards de més de 25 minuts a l'R2 Nord i servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Mollet Sant Fos a l'R8 per aquests problemes a la xarxa elèctrica. DIF diu que ja està treballant per resoldre'ls, però de moment retards i problemes en aquestes tres línies de Rodalies. Va, un parell d'anuncis, una pausa breu i arrenquem amb la tertúlia.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobarem un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arrenquem la tertúlia avui amb en Josep Maria Martí Rigau, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Amb la Núria Oriols, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Sílvia Angulo, bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
I amb en Rafa de Sanahuja, què?
Rafa de Sanahuja, m'has dit.
Rafa Sanahuja.
No, queda molt elegant.
Queda millor, queda com a senyor, eh?
I Marín, si vols afegir-lo ja tot. Abans d'entrar en el tema de tertúlia que he triat, tinc dos comentaris a fer. El primer, ahir vaig estar a l'estadi, al Lluís Companys, veient el Barça, que és una de les coses que més il·lusió em fa a la vida. Crec que aquest any... Sí, Núria, sí. No, o sigui, què passa?
Per favor.
Creus que la meva vida és molt trista?
Sí, la veritat és que sí. És que, bueno,
és
no,
molt
no,
bàsic.
És que no puc parlar d'això.
Escolta una cosa, però pensa
no
una...
Però
dono context. Jo, que sóc de Castelló, cosa que dic pràcticament cada dia dos o tres vegades en antena, pensa que jo m'he passat molts anys de la meva vida només veient el Barça per la tele. I jo som molt culer. El fet de tenir... La primera mitja hora només feia que pensar, estan ahí jugant. Ja, sí.
A prop teu,
si
no?
Ho entens?
No,
és,
no, no, és que no
és lògic. En fi, em va fer molta il·lusió. Ho lamento per la gent que no comparteixi, però és així. I un dels càntics que més em va cridar l'atenció...
A veure...
Hi ha un de Renfe que no reproduiré per l'horari protegit, però hi ha un altre...
De Renfe?
Sí.
Ostres, que no el vaig sentir,
jo. És que jo crec que estava en una zona que té vocació de grada d'animació, perquè sortien càntics cada dos per tres. És Chesney Fumador, que em va fer molta gràcia. Chesney Fumador...
El porter. Que fuma...
Que dic, mira que bé, el destaquem, no perquè sigui un porter, sinó perquè li dona al pitillo. Això ja em va fer molta gràcia. Primer comentari. Segon comentari. Ja que tenim el Josep Maria aquí, vull demanar-li com va el kit de supervivència, Josep Maria.
Bé. Has avançat? Sí, he avançat, faltava aigua, us vaig dir. Sí que a casa hi havia quatre cerveses i alguna ampolla de cava, encara del Nadal i tal, però aigua em faltava. El de més o menys, veig que en tinc. No ho tinc amb un kit, però ho tinc localitzat.
Ho tens localitzat per si de cas, ràpidament,
sí,
no?
Sí, la gran troballa, com vaig explicar aquí, va ser que, remenant, a veure això d'aquest kit, què hi ha? Remenant, vaig trobar dues llanternes que funcionaven, a més.
O sigui, tu ja el tens fet, això del kit.
No, però és que jo me'n recordava que les tenia.
Una sí
que em sonava, però l'altra va ser una sorpresa. No sé ni com ha aparegut una llinterna en un calaix.
Però atenció, va ser el primer dia que va sortir la notícia, ja estava ell preparant... És que, clar, em vas quedar molt parat.
Sí, sí.
Perquè jo vaig treure el tema com una amiga jo de broma i diu, no, i a la tarda vaig estar mirant i... Sí, sí.
Va ser un divertimento a casa.
No tinc res.
No tens una bateria?
L'altre dia pensava, dic, l'hauré de tenir preparat, però és que, clar, en el meu cas, i en el cas de molta gent,
millor que el tingui preparat al diari perquè m'enganxarà treballant.
Sí, sí, sí.
Ah, segur, segur.
És a dir,
clarament.
És a dir, no sé per què el vull a casa, si a casa no estic, dic que el necessitaré al diari, és on haurien de tenir els...
Igual
els
dos.
Perquè,
clar, casa,
perquè...
una al cotxe, una casa amb un al cotxe i una al diari. Tres.
Tres, massa, massa. Clar, tres llanternes em sembla un excés i tot. Bueno. No he tingut una mai a la vida, una llanterna, imagina't tenir-ne tres.
No, aquí
no
van
sé.
Convenir
que... Jo tinc un frontal, no sé si compten.
Aquestes...
Sí.
És més professional, inclús. No sé com no han recomanat que sigui frontal, perquè pots fer altres
clar,
coses.
Clar, perquè tens les mans lliures
clar, clar,
no,
clar,
per
clar,
fer altres
clar,
coses.
Clar.
Exacte, és com escoltar la ràdio, pots anar fent altres coses. Bé, doncs repassat els crits de supervivència, dissabte, matinada, arriben les dues i, de sobte, viatgen el temps i són les 3 del matí. Val? Això fa, segons els webs que he consultat, atenció, evidentment, que els dies siguin més llargs en quant a la llum, no?, efectiva, fa que la vida social i familiar sigui millor. Això és el que diuen les webs, val?
No,
alhora...
Jo vaig veure el meu fill, jo crec que al meu fill no li va agradar tant aquest canvi d'hora,
Pedre, no? Una hora de son.
No li va fer tanta gràcia,
Clar, és que hi ha coses. Alhora també redueix, atenció, el consum d'hores de televisió, diuen els experts, mentre que augmenta el temps dedicat a l'esport. En fi, com a conseqüència la salut ho agraeix i en general les persones registren menys problemes psicològics i estan de millor humor.
Sí?
Molts beneficis veig jo per una cosa que no està tan clara.
Que no...
Home, sí que és veritat que ahir quan veus que el dia dura més, no? Doncs ja dona una sensació de primavera, estiu, que això anima. Però quan és al revés, és depriment. Quan és l'altre canvi d'hora de l'hivern, a mi em deprimeix molt.
Això de sortir de casa a les fosques, a les 7, quarts de 8 del matí, a les fosques, i tornar de casa a les fosques, deprimeix, és evident. Ara, no, jo volia... Suposo que ho recordarem tots. Potser ara sóc ingenu, o més, se m'ha escapat la notícia. Fa, no sé, uns 10 o 12 anys hi va haver un referèndum de la Unió Europea.
Sí, però això ja està
amb escassíssima,
mort.
Amb escassíssima participació, però sí que va haver un 10% o així de la població va participar, tota Europa, i va ser aclaparador que deia que sí, que sí, que s'havia de mantenir sempre el mateix horari. I estem...
El problema és que si mantens l'horari d'estiu... Hi ha llocs que no començaria... No, si deien de mantenir l'horari d'hivern.
Sí,
però si mantens l'horari d'hivern, hi ha llocs que fins a les 9 i pico del matí no es fa de dia. Mm. Llavors, pensaven en els nens, no? A determinats llocs els nens entrarien a les fosques a l'escola i sortirien quasi a les fosques de l'escola. Llavors, clar, tampoc és com deia ell, que no és que sigui...
És bastant trist, no?
Sí, és bastant depriment. Llavors no ho podíem mantenir.
Que passa que això, vosaltres dues que treballeu en diaris, no, que normalment la jornada s'allarga pel vespre, el fet de que s'allarguin les hores de sol a la tarda no us entristeix més? Vull dir, el fet d'estar tu a la feina i veure...
Avui és el primer dia que penses, ostres, mira, estem tancant d'hora i quan mires l'hora... No, estàs tancant com sempre, estàs tancant tard. El problema és que tens sol i tens la sensació de que és més d'hora, no? I els primers dies sí que són una mica de... Penses, ostres, mira, avui anem bé, avui arribarem d'hora a casa, i no és veritat.
No.
O sigui, que el dia sí que és veritat que s'agraeix sortir quan encara no està del tot fosc.
Això jo crec sí que he d'esperar a Sant Joan per sortir més... És a dir, per veure-ho de clar.
Sí.
Ara encara no ho veuré de clar, però cap al juny potser encara tindrem sort de sortir i que sigui clar.
Però jo soc una rara avis, perquè a mi m'encanta la nit i a mi, d'alguna manera, ja sé que vaig a contracorrent, però em fot una mica que hi hagi més hores de llum. A mi m'agrada que es faci de nit.
A veure, per
d'hora.
Què?
Per què?
Núria, tu i jo no podríem ser amics, ja ho estic dient.
No,
perquè m'agrada la nit, m'agrada... Trobo que té un encant, que té... Sí, a mi m'agrada més, em trobo més a gust, vitalment, de nit que de dia. Sí, sí.
Sí, el sol no...
No, mira, el sol, sempre vaig fugint del sol, absolutament, odio la platja profundament, i bueno, mira, ahir justament... Que...
No estàs en el nostre equip.
No,
claríssimament, ahir pujant a l'estadi...
Ni futbol, tampoc.
Ahir pujant a l'estadi, amb moltíssima il·lusió, Núria, vaig creuar de car... vaig anar a l'altra punta del carrer, perquè hi havia un una petita possibilitat d'ombra. Jo vaig buscant l'ombra com un... No, no, jo el sol... El...
I quan estàs allà al camp, crides com un boig?
No. Jo sóc molt relaxat veient el futbol. Sí que celebro els gols perquè hi ha una inèrcia, no?, a l'estadi, que a casa ni m'aixeco, només faig gol, una cosa així, molt
bueno,
suau.
Bueno.
Això és el que diu ell, no l'hem vist. No l'hem
però podeu no l'hem vist. Tinc testimonis, els meus fills i la meva dona, poden, que són molt tranquils. De fet, quan és un partit molt important i de sobte crido un gol fort, hi ha com un terratrèmol a casa i tothom ve a comprovar que estigui jo bé, perquè no és lo habitual.
Saps? Dimecres que ve, per exemple.
Dimecres que ve podria ser un dels dies, però a l'estadi no, jo tranquil, tranquil. I a més, van fer l'onada i jo... Bé, la primera vegada que va passar vaig fer així, sense aixecar-me.
Aixecant els braços.
I a la segona ja deia, bueno, podem deixar-ho estar i ja està. No, som molt relaxat veient el futbol, sí, és veritat.
Mira, Rafa, et volia dir, amb això de la claror i del sol, i a mi sí. També, bueno, ara ja soc més gran i tal, però m'agradava la nit, la gresca, la juerga, sortir i tal. Sí.
Ah, sí?
La primera vegada, sí, home. Sí, jo també ho he fet, això.
Però aquí són coses diferents, perquè no. Rafa dic que li agradava la foscor
no,
i la nit,
no parlen
però no parlen
res de juerga.
Jo ja me se m'han anat a mi el...
No,
batalletes, però dues experiències personals. La primera vegada, a fa anys, ja que vaig estar a Estocolm, Suècia, una ciutat que m'encanta, a més és preciosa i tal, la primera vegada, vaig arribar, no sé, cap a les 10 del matí, quarts d'11 o així, i, bueno, l'avió, un tren que et porta al centre mateix, perfecte, tot perfecte, i aquí era fosca encara, i carai, està molt núvol avui. Bueno, vaig a l'hotel i ingenuament faig el check-in i li pregunto a la recepcionista, sincerament, escolta, a quina hora surt el sol aquí? I em van mirar, bé, correcta la noia, diu, no, miri, a veure, aquí el sol ara... Era desembre, cert, era desembre. Vai. Diu, no, aquí el sol no surt. Cap a les 12 i fins a les 2 o les 3 hi ha una mica de claror.
És com un alba, no, allà.
Però el sol no sortirà, no, tot el dia no sortirà. De 12 a 3 tindrà 3 hores o així que hi haurà claror.
Això deu ser molt curiosíssim, no?
I després, i la segona experiència personal, jo vaig viure 3 anys llargs a Galícia.
I què tal?
I és un lloc fantàstic, la gent fantàstica, és un lloc preciós. I a l'estiu, molt bé. Però vaig anar a viure allà, recordaré sempre, un mes de... setembre, mig setembre, i vaig estar fins al desembre seguits allà. Després ja anava i venia cada setmana aquí, perquè continuava treballant aquí, etc. I em va agafar... El primer mes vaig estar 28 dies, 28 de 31, 28 dies, en els quals... cada dia o va ploure o va estar molt núvol i no es veia el sol. I el segon mes no va ser tan acusat, però déu-n'hi-do. I vaig, clar, al mitjans del segon mes de vida ja a Galícia vaig pensar, però jo què faig aquí? Perquè agafa una tristor interna, de veritat, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, afectar, home, eh? sí, es nota. Home, perquè penses que els països nòrdics hi ha l'índex...
Ja, això sí, sí que passa.
No, de veritat que et deprimeix tants dies seguits sense veure el sol.
Pot ser, sí.
Segurament clar. Perquè aquí som mediterranis i estem acostumats, no sé el per què, però...
Recorda el mes que hem passat... Mm-hmm. Que això
la
semblava...
Gent,
que
la gent
això
estava...
Brussel·les, eh? Sí, sí, sí. L'estat d'ànim sí. Afecta. No, no, estàs acostumats a aixecar-te i que plogui. El dia següent torna a ploure. L'altre dia torna a ploure. No estem acostumats.
Jo estava bé.
Estaves bé. És estrany.
Era la rara, amics, com us he dit.
Jo reconec que necessito el sol. Jo reconec que estic acostumada a veure el sol, que sigui de dia i que puguis caminar.
Aquesta tardor... T'han d'enviar a Galícia o
i
Astúries...
I fer una cura de on
d'ombra.
A veure com ho portes, veritat que ara no.
Estava pensant dir que amb el que deia en Josep Maria d'aquesta enquesta que es va fer, llavors l'altre debat que s'obriria és aquí a Catalunya i a Espanya, quin fos horari agafem, perquè sempre estem amb la història aquesta de que nosaltres estem en el fos incorrecte, en el fons.
Sí, sí.
Hauríem d'estar a l'hora de Portugal o de les Canàries. Mm-hmm. Perquè, clar, llavors... No sé si llavors el canvi d'hora ens afectaria més o menys, però...
Va ser una gràcia del Franco.
Sí, sí, però...
Li va fer un regal al Hitler.
Una més.
En fi.
Bueno, doncs res, doncs, Núria, ja xerrarem.
Ja parlarem, no?
M'has d'ajudar a la meva vida. I a la resta...
A desintoxicar-te del futbol, això, sí, és important.
Però és que jo sóc feliç amb
aquesta. Nosaltres a casa, t'explico una anècdota, tenim amb el futbol, A mi ja saps que el futbol...
Ja ho sé, sí, sí.
No, bueno, no em diu res.
No et motiva, no?
No em motiva. Llavors, només crido
quan marca un gol al Barça, perquè al costat els veïns tenen... tenen, jo crec que tenen el sistema aquest pirata... que
sí, que va un minut...
Va! Un minut, un delay. Llavors, jo només crido... Jo només crido...
Perquè ells sàpiguen que han marcat...
Perquè ells sàpiguen que han marcat un gol.
Els spoilers, spoilers.
Els hi fem spoilers.
L'ajuda vital que ens ofereix la Núria, tu has de passar també.
Tant és així que una vegada ens van demanar, sisplau, que no cridéssim. Perquè, clar, si no els anunciàvem els gols. Però és que a mi em fa ràbia la gent, és a dir...
Ai, no, a veure...
On paguem? Per què han de buscar aquests listillos que sempre estan buscant? No, jo no pago això, perquè, clar, jo no pago, jo tinc un sistema pirata. Doncs tens sistema pirata? Doncs toma sistema pirata.
Tom ara spoiler. Interpreto que molt bé no us porteu amb aquests veïns, oi?
No, però... hi ha bona relació, però, clar, si marquen un gol, perquè ell ha d'estar contenint-me... Jo puc contenir perfectament, a mi m'és igual. Però ho expresso més alegrament...
Bueno, si els veïns estan escoltant, que sàpiguen que no hi haurà canvi de...
No.
Doncs res, doncs canvi d'horari, estarem tots més feliços, excepte jo, que m'agrada la nit. No passa res. Ara em veureu entrar per la porta sempre tristot, i apagat i derrotat.
Però nosaltres tenim la sort que a l'hora que entrem encara és una mica
fosc. Sí, ja està bé. Venim de nit, ja m'agrada això. Vinga, bona tertúlia.
Va, gràcies, Rafa, fins ara. Mira, jo... és una mica tema antitertúlia, però és que avui llegia a La Vanguardia que ara mateix a Barcelona hi ha en marxa 200 obres simultànies, eh?
Sí.
200 obres. Sí, sí. Que és que, clar, hi penses, i segur que n'hi ha que són petitetes i que no tenen una gran afectació, però és veritat que jo ahir també vaig anar al camp com en Rafa i t'adonaves, no, de totes les complicacions que et vas trobant, que arribes a Plaça Espanya aixecada, al carrer Comte Urgell aixecat, Plaça Francesc Macià, obres a la zona de la Rambla, Plaça Catalunya, ara es reformarà la Meridiana, etc. Realment s'han concentrat una quantitat d'obres ara a Barcelona que a vegades amb vosaltres, amb els tertulians, ens passa, que esteu arribant aquí i ens diu, ostres, estic a 5 minuts, però aquí al costat a Sants...
A mi m'ha passat avui.
T'ha passat avui, Núria. tenim unes obres que provoquen uns autèntics caos... que a vegades penses...
I aquí un embolic de circulació, perquè jo no sé per on arribar. Perquè cada setmana canvia una mica, això.
Sí, sí, exacte.
Sí,
sense avisar.
Sense avisar, llavors, per aquí no, d'acord, doncs vaig a voltar, saps?
Que no sé si això... s'hauria d'alguna forma intentar gestionar perquè no es concentressin tantes obres.
Home, normalment es concentraven a l'estiu, és a dir, me'n recordo tradicionalment, i és una tradició a l'Ajuntament de Barcelona, sigui a l'Ajuntament del color que sigui, que és la típica, la roda de premsa de les obres d'estiu, que després aprofitava amb tots els mitjans. Barcelona una zanja, Barcelona en obres, aquests titulars així, perquè cada estiu... sí que és veritat que s'aprofiten, que hi ha una... ja no tant, perquè cada estiu hi ha els horaris de la gent i les vacances ja no són exclusivament a l'agost. Però sí que s'aprofitaven doncs, per fer determinades tasques. Ara, doncs, en el temps, han coincidit una sèrie d'obres a dins de la ciutat i també a fora. És a dir, no a fora, perquè jo vinc de Sant Joan d'Espí i tenim tota la construcció del carril Busbau. I això provoca ja, d'entrada, a la B23 problemes, després et trobes les obres del carrer Urgell, que està tot aixecat, i han coincidit. Doncs sí, és un problema per la ciutat, és un problema també a nivell laboral per molta gent, perquè necessitem moure'ns, i encara que et moguis en transport públic... Clar, hi ha línies que estan completament regirades perquè hi ha... hi ha zones que estan completament tallades al trànsit, completament tallades, i és un problema. Jo no sé si s'hauria d'haver fet una mica de previsió en el temps per mirar l'impacte que tenen aquestes obres, perquè sí que és veritat que quan diuen no, l'impacte el té el trànsit, no? Si sembla que és el trànsit, la gent que no vingui en cotxe que agafi el transport públic, però si no pots agafar el transport públic perquè tens Rodalies com està Rodalies, doncs clar, què has de fer? No tens alternativa. No et donen una alternativa. El bus triga el que triga, i més amb les obres. I Rodalies està com està, vale, pots agafar el metro, però és que no hi ha una alternativa viable per moure't per la ciutat.
I si afegim per accedir la temporadeta que porta l'AP7, doncs ja tens la tempesta perfecta. O sigui, és per acabar amb els nervis desfets, i el que deies tu, Sílvia, la quantitat d'hores de feina i que es malbaratin i que es perden. Això és increïble.
Bueno, és que hi ha un problema de mobilitat molt gran, perquè no funciona bé ni el transport privat, perquè hi ha molts embussos sempre a l'entrada a Barcelona, sobretot. Tampoc funciona bé el transport públic a les entrades, i per tant això genera un problema diari molt greu, i que si s'arreglessin problemes com la mobilitat, també potser en la qüestió de l'habitatge aniríem millor, perquè si la gent pogués viure més enllà de Barcelona confiant en els trens, per exemple, tot això també baixa la pressió de demanda a la ciutat i seria una manera d'ajudar una mica a l'altre gran problema que crec que hi ha, que és l'habitatge.
Que també hi ha la sensació, no?, que potser Barcelona ha estat com bastant de temps sense afrontar grans obres, que s'havien fet algunes reformes o algunes qüestions més internes, però allò, grans obres d'aixecar...
Home, hi ha el Consell de Cent, eh?
Sí,
tot el Consell de Cent...
Va ser un impacte també bastant... Bueno, però va ser sobretot...
Suposo que aquella zona...
A l'Eixample, va estar més concentrat a l'Eixample. Sí que és veritat que a veure, el govern dels comuns tenien una certa al·lèrgia a fer grans actuacions urbanístiques. I el gran segell que van tenir ells després de... i la gran empremta que han deixat, sobretot, és l'eix verd de Consell de Cent. Perquè sempre han tingut por, i després el temps ho demostra també amb el mateix eix verd, que determinades obres tenen un efecte gentrificador a dins de la ciutat, i l'eix verd al final ha tingut un efecte gentrificador perquè els lloguers allà han pujat una barbaritat. Llavors, no... han optat més pel que deien a l'urbanisme tàctic. Us en recordeu d'ampliar voreres sense ampliar-les, fer determinades actuacions sense tocar realment el que s'estava fent, no? I les mesures que ens han fet han estat massa provisionals. Ara, amb el govern del Jaume Collboni, s'estan ja reafirmant aquestes posicions, perquè també s'està tocant la Ronda Sant Antoni amb una proposta que ha estat molt discutida pels veïns, i s'estan refent algunes obres que estaven completament aparcades, com és un altre cop també la reforma de la Ronda de Dalt, que els comuns no volien. El tema de les obres i el tema de l'urbanisme també té un component ideològic molt important, i en aquest sentit el govern de Collboni doncs és afí a realitzar i tocar el que és l'eix viari i també tots els barris. És a dir, que aquí també estem veient com s'està fent la reforma de la plaça Països Catalans, que és una reforma molt antiga que feia molts anys que estava prevista, i ara s'està fent, s'està donant a terme. Doncs fer obres comporta problemes viaris i problemes pels veïns.
Jo crec, com diu la Sílvia, que els comuns tenien aquesta al·lèrgia, jo crec que el PSC és el contrari, no? Que la seva marca és precisament la inversió pública i la remodelació de l'urbanisme, perquè creu que això té una repercussió positiva, perquè és veritat que ara potser està tot aixecat i hi ha molts problemes, però un cop està fet, no?
D'aquí un any i mig,
quan hi hagi eleccions, segur que està calculat això, doncs serà diferent si al final les obres tenen un bon resultat. I això ho lligo no només a l'Ajuntament de Barcelona, sinó també a la Generalitat. Vam veure com el president Illa anunciava 18.500 milions d'euros d'inversió d'ara al 2030, que això era una inversió que feia molt temps doncs, que no se'n feia bandera, i ell ha apostat per una política així. Jo crec que és marca del PSC la construcció de l'obra pública. Ho ha sigut tradicionalment a l'àrea metropolitana, i ara crec que amb el govern de Collboni, també a la Generalitat, volen tornar a imprimir això, no? Cal veure com funciona, perquè això jo crec que és una recepta més tradicional, potser, que no sé ara amb la nova política si pot tenir el mateix efecte electoral que tenia tradicionalment.
No sé si compartiu aquesta opinió amb vosaltres tres aquí amb mi, però a mi a vegades em recorda una mica la línia de Jaume Collboni. No dic ni si està bé ni si està malament, dic que a mi em recorda una mica l'estil maragallià, és a dir, fem moltes obres, això ja ho heu dit, fem moltes obres perquè és un... Si nosaltres aquí modernitzem, fem, pugem, baixem... I això combinat amb l'anunci i la celebració de grans events, no? Que si la Copa Amèrica, que si el Tour de França... Que si... Fins a cert punt per dinamitzar, no? Fins a cert punt, no, segur, per dinamitzar econòmicament la ciutat, el turisme, per una sèrie de... per posar-la en el mapa mundial, això va bé, però, esclar, i les grans obres també jo crec que és allò, un signe de dir de l'alcalde, no?, de l'administració actual de l'Ajuntament de Barcelona, som actius, estem modernitzant-ho tot, bé, ara, això no dic que sigui responsabilitat de Collboni, però perquè les obres que diré ara, tres, només com a exemple, venen de l'època de Xavi Trias, però és que hi ha algunes obres que sí, algunes són petites, algunes són... però pues, hi ha algunes que són eternes. Ja no parlo de l'estació de la Sagrera, que això ja és... però, esclar, allà ja és un tema d'altres administracions, etc. Però, clar, a Sant Antoni, que n'heu parlat, això porta molt de temps, el carrer Urgell, o sigui, porta molt de temps. La plaça de les Glòries és de l'època del Trias, la plaça de les Glòries és eterna, això, és etern. I després la Via Laietana. Jo esmento aquesta...
La plaça de les Glòries és de l'època de Clos.
Anterior, exacte. Sí, senyor.
És a dir, el 2007 jo vaig anar a cobrir el compromís de Glòries i era l'any 2007, que elles van establir les bases per la reforma.
I és realment un centre, és un hub automobilístic, o sigui, és un centre distribuïdor brutal, intermodal, perquè passa de tot, allà passen trens, metros, cotxes, tot el que vulgui, allà als grans jardins. Jo, clar, ara passo pel túnel, jo abans o sigui, la meva família, la meva mare vivia a prop i anava per allà, i ostres, tu, ha sigut un sacrifici pels veïns d'una zona molt ampla. La Via Laietana, quants anys porta amb obres la Via Laietana? Doncs algun dia s'acabarà, suposo, però quants anys porta la Via Laietana amb obres? I després el tema de... Sí, que és veritat que el tema de Sant Antoni sembla que ara ja s'ha encarregat, però ha durat. O sigui, jo crec que hi ha obres que duren moltíssim. I ara n'hi ha dues que estan, crec, fastidiant bastant. Una ja l'has esmentat tu, Núria, que és això de l'estació de Sants, bueno, dels voltants de la plaça dels Països Catalans, una obra que s'havia de fer fa molt de temps, estava planificada i s'està fent ara. Jo la primera vegada que vaig venir aquí en plenes obres, al començament d'aquesta temporada, estava amb cotxe per Barcelona aquell dia i vaig dir... vaig a localitzar, perquè realment és que et perds, O sigui, la primera vegada que vens aquí no saps per on t'apareixeràs. I sí, allò que vens, mires, ah, sí, aquí això està parat, no sé què... Bé,
bueno,
i...
però el GPS també s'embolica, el GPS.
Sí, perquè... sí, es torna...
Perquè, clar, no...
I l'altra, ara, que aquesta és molt recent, és l'última, el túnel de la Rovira. Allò què està perjudicant el tema del túnel de la Rovira, que estigui tallat? Doncs que, mira, per República Argentina jo vinc de Sant Cugat i normalment passo per la Rebassada perquè he vist... Ara faig un... dono pistes, però més o menys, si ve bé, i ara jo visc en un lloc de Sant Cugat que em va molt bé agafar la Rebassada, però esclar, haig de donar la volta a tot Sant Cugat per agafar el túnel, pagar i fer cua, o per la C-58 oblida-te'n, doncs aleshores faig això. I esclar, ara resulta que això ja s'ha fastidiat, perquè, esclar, bona part dels vehicles que anaven pel túnel de la Rovira, que venien de la carretera d'Horta, d'allà on sigui, se'n van cap a la República Argentina. I ara, al matí, bueno, és un drama passar per la República Argentina i via Augusta després fins a arribar a la Diagonal. O sigui que realment, és clar, és allò, no és que s'acabi una, no, és que comencen moltes, duren eternament i ara hi ha una temporada de començar-ne més. No sé si no es podia haver planificat millor.
Jo t'he dit que el millor dins de Barcelona és la bici, perquè no t'afecta ni l'obra del metro, ni del ferrocarril, ni del trànsit de cotxes. És a dir, jo l'experiència... La bici és el que vas més ràpid ara mateix anant per dins de Barcelona. Per dins, clar, si vens de fora, ja no pots.
I un altre
element de venir de fora que van dir que doncs impulsarien i de moment doncs no hi ha notícia, són tots aquells aparcaments al voltant de la ciutat per entrar...
Això són el Park and Ride que porten tota la vida anunciant que posaran a estacions del tramvia. Sí que existeixen, però és que et costa molt cars, perquè són zones blaves i, vale, hi ha una combinació amb el bitllet de transport públic, però no funcionen.
No funcionen.
És una quimera, és a dir, això s'ha parlat tota la vida, però no hi ha una voluntat. És a dir, a mi el que em fot, no?, perquè sempre es parla de que som una gran àrea metropolitana, però ningú s'ho creu. I sempre que li volen donar empaque a una obra o a una reforma urbanística, no? és una obra metropolitana. I dius, de què és una obra metropolitana? Aquest sentiment d'àrea metropolitana no existeix, i és el que parlava abans la Núria. Ja no hauríem de parlar d'àrea metropolitana, hauríem de parlar de regió metropolitana. És a dir, Barcelona, com està previst, com altres ciutats, no? Com Londres, com mateix Madrid, no? Que és un tot, i en el que has de mesurar totes les necessitats de transport públic en funció del volum de població de la regió metropolitana. I aquí sempre estem parlant de Barcelona. Barcelona prohibeix els patinets. Ostres, si Barcelona prohibeix els patinets, penseu què passa. És a dir, prohibeix els patinets. O has d'anar amb casc. Penseu què passa en el poble del costat, perquè hi ha molta gent que ve d'Esplugues, que agafa i ven patinet fins a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Llavors, si tu no penses en polítiques de mobilitat en un tot, doncs no et funciona. No et funciona. Si tu talles, doncs fas un carril busbau a la Diagonal, en la B23, doncs sabràs que tota l'entrada a Barcelona és un tap. Doncs aquesta manera de pensar en la ciutat no s'està produint ara. Llavors, tu tens, per exemple, a mi em fa gràcia perquè els meus fills són usuaris, no? Tenim un... Hi ha un bicing a l'àrea metropolitana, però aquest bicing a l'àrea metropolitana està capat. Mm-hmm. Capat, em refereixo que quan arribes a zona universitària, si tu hagués agafat una bici a Sant Joan d'Espí, a Castelldefels, has de deixar-la a la zona universitària. Perquè no hi ha no és un bicing de tota l'àrea metropolitana, i llavors l'has de deixar quan entres a la frontera amb Barcelona. Llavors aquest servei és un sistema de bicing.
L'has de deixar.
Hi ha una parada a la zona universitària, però com aquesta parada de la zona universitària estigui plena de bicis, has de tornar a Esplugues per deixar la bici.
Clar,
llavors... Quin objectiu té aquest bicing? Mm. Perquè sí que et pots moure pels pobles, clar, et pots moure per Sant Feliu, et pots moure per Cornellà, però quan arribes a Barcelona, ostres, ja no pots fer res, perquè no hi ha un sistema compartit. Llavors, de què et serveix un bicing metropolità si no està connectat amb Barcelona? Si tu no pots anar, si una persona vol i treballa, no ho sé, a l'altra punta, al Poble Nou... Ostres, són 10 quilòmetres de Diagonal, ho pots fer des d'allò, pots agafar la bici, el bicing aquest, i fer uns 10 quilòmetres per mig de la ciutat, perquè els sí, carrils perquè bici t'ho permeten.
I el clima, sí.
Doncs no, està vetat perquè no hi havia una empresa que volgués fer tot el servei. Llavors dius, ostres, doncs aquest serveix. Mm-hmm. Doncs el mateix passa doncs, amb Rodalies o et passa amb els amb el bus. Si tu penses només en qüestió de ciutat, i mira que el president de l'àrea metropolitana és el senyor Jaume Collboni.
Mm-hmm. Sí, t'anava a dir, hi ha una institució que podria pensar-ho, això.
Manera global... Doncs no estàs fent bé les coses. Mm. No s'estan fent bé perquè tot l'impacte que tu a Barcelona... És com el PEUAT, tu prohibeixes els hotels a Barcelona, però què fan els hotelers? Se'n van a Hospitalet, se'n van a Sant Adrià, se'n van a Badalona... Doncs clar, totes les polítiques que fas a Barcelona tenen un impacte d'irradiació al voltant, doncs s'ha de pensar en tot això.
Mm-hmm. Clar, al final és com el que dèiem d'aquests aparcaments. Tu està molt bé que creïs aquests aparcaments a la xarxa de Rodalies, però clar, si llavors un cop arribes a l'estació no et pots fiar
no passa el
de
tren,
quin tren clar. Passarà, a quina hora, si anirà bé o no, al final tampoc té gaire sentit. Vull dir, si ja estàs al cotxe, ja et quedes al cotxe.
Sí, i això dels aparcaments també tenia sentit per tota la política de zona de baixes emissions, perquè també estem parlant que hi ha una política paral·lelament en què per l'impacte ambiental s'està promovent un canvi, una renovació del parc de vehicles de tota la gent, que això podem parlar un dia del preu, de canviar-se a un cotxe que potser funciona però contamina a un cotxe que és híbrid o elèctric que no baixen de 30.000 euros, llavors tu hauries de fer unes polítiques paral·leles, no? Perquè si els cotxes no poden entrar a l'àrea metropolitana, doncs tinguin uns aparcaments i un transport públic que funcioni per fer-ho. En canvi, es fa la política de la zona de baixes emissions, tot i que l'àrea metropolitana s'han anat fent pròrrogues, i no es fa l'altra política necessària per poder garantir la mobilitat de les persones. Llavors, jo crec que estem en un cul de sac en la qüestió de la mobilitat, que és una de les principals qüestions que s'haurien d'abordar a nivell d'institucions, i no només, com deia la Sílvia, focalitzades cada una en la seva àrea, sinó amb molta coordinació, perquè és que no hi ha frontera entre Barcelona i l'Hospitalet. És pràcticament la mateixa ciutat. Si vas caminant, és la mateixa ciutat. Llavors, jo crec que és un dels grans problemes que hi ha ara per afrontar i que ajudaria a resoldre'n d'altres de forma directa.
Aquí hi ha el gran debat, no, de l'AMB, de la regió metropolitana, de quin pes i quin caràcter hauria de tenir, més enllà de si aquesta institució, que no se sap ben bé
que no
com
sap
funciona,
ben bé què fa, que els partits fa. Sí que l'utilitzen.
És una repartidora. Sí, ara mateix, exacte. És una
perquè
repartidora.
Perquè assessors sí que en tenen tots
molts,
allà.
Molts.
Sí, sí.
Posadets.
Allà no hi ha cap problema a l'hora de pactar el govern ni de posar-se d'acord en quin forma part, perquè realment hi estan tots ficats i tots estan d'acord en compartir el govern. De fet, em sembla que és PSC, Esquerra, Comuns i Junts que governen l'AMB. Sí, sí. Vull dir que no tenen cap conflicte en aquest cas a l'hora de repartir-se els càrrecs.
I és el tercer pressupost. A veure, primer és el pressupost de la Generalitat, crec que després és el de l'Ajuntament de Barcelona, ja. I no sé si és primer el de la Diputació i després el de la MB. No ho tinc clar, però és el tercer o el quart pressupost de tota Catalunya.
Suposo que deu ser difícil, no és que estic totalment d'acord amb el que esteu dient, però deu ser difícil posar d'acord i harmonitzar, perquè, clar, cada ajuntament